Tot costa.
Diu Hansi Flick que la Lliga és el títol més important de la temporada, perquè marca el to del curs. I ho diu ara que el Barça està a 7 punts del Madrid i, en canvi, la Champions sembla millor situat. I és que l'alemany de personalitat en va sobrat.
Pala Shooter, la marca catalana fabricant de pales de pàdel i pickleball, patrocina en el Tot Costa.
Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Les 7 d'aquest dimarts 28 de gener de 2025, o el que és el mateix, la vigília de l'última jornada de la fase Lliga de la Champions. Sònia Gelmà, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què ens expliques?
Doncs mira, començarem amb una última hora que de seguida ens avançarà la Laia Tudel, però el Barça continua centrat en trobar una alternativa a la possibilitat que el Clàssic no es jugui o no es pugui jugar al Camp Nou. I la Laia Tudel, que ja ens va explicar que l'escenari de Montjuïc estava complicat, de seguida ens afegeix una possible alternativa que preveuen des de la Junta. Jugar-lo al Johan Cruyff, ampliant-lo, això sí, però ara de seguida tots els detalls amb la Laia.
Això ara la Laia ens explica, però acabarà com el Dia Mundial de la Ràdio, en què els aficionats del Barça oferiran cares de seva per jugar al Clàssic, tinguin més o menys aforament. De seguida, la informació del que s'ha debatut avui a la Junta del Barça.
Com a mínim, això sí, tenim garantit que l'última jornada de Champions, la de demà, juga a Montjuïc. Barça-Atalanta, amb Szczęsny com a titular, segons ha confirmat avui Hansi Flick, encara sense Olmo i sense Christensen, que s'ha lesionat i en té per 3 setmanes. L'Atalanta no podrà comptar amb l'extrem nigerià Lookman, després de lesionar-se el genoll dret a l'entrenament d'ahir.
Doncs perquè el partit no té un... Vaja, per ell sí, però perquè el Barça no hi té una urgència especial, però seria en aquest cas una bona notícia perquè Lookman és segurament el jugador més desequilibrant dels italians.
Bé, l'urgència del Barça és mantenir la segona posició, que ja... Avui Flick ha estat molt contundent amb això. Ell vol ser segon d'aquesta Champions. Això li permetria evitar el Liverpool, per exemple. També ho pot fer com a primer, evitar el Liverpool. Però el que vol ser és segon, després el sentirem. I demà el Girona s'acomiada d'aquesta Champions, rep l'Arsenal sense Gazzaniga, sense Blin, sense Krejcik i Miguel, descartats tots per lesió, Brian Hill per sanció. A la sala de premsa, però, avui Mitchell encara parlava de la seva polèmica amb el president del Rayo. I encara sobre les pèrdues de temps, ha quedat clar, jo crec que en aquests dies ja havia quedat força clar, que no hi ha una bona relació. No.
L'ha deixat distret. En fi, prova que el partit de demà val pel que val esportivament pel Girona, que Mitchell s'hagi dedicat a mantenir viva la batalla amb Martín Presa.
I encara un últim apunt sobre el Barça, li penjarem la medalleta al Salmurri, que ahir ja ens va avançar que l'exjugador d'handbol i fins ara gerent de les seccions del Barça, Xavi O'Callaghan, serà el nou director d'esports professionals del club en la posició que fins fa uns mesos ocupava Xavier Budó. A l'Espanyol, per la seva banda, lateral Brian Olivan té una lesió a l'isquiotibial de la cama esquerra. No es descarta, però, que recuperi pel partit de dissabte, recordem, contra el Madrid. Partit dificilíssim que té l'Espanyol i un calendari complicat que li ve ara el conjunt blanc i blau, i també informen des de l'Espanyol de la sortida de Cardona al Sant Etienne francès.
A l'Oriol Corral li preguntarem si això vol dir que el mercat blanc i blau està tancat o encara s'espera algun moviment en aquests dies que falten pel tancament.
En clau internacional, l'Al-Hilal saudita i Neymar han separat els seus camins, han arribat a un acord. Després d'un any i mig de contracte, l'ex-blaugrana hi ha acabat jugant 7 partits, es va lesionar greument, recordareu. Tot apunta que tornarà al club d'on va sortir del Brasil, del Santos.
Sí, de fet, no és oficial, però el president del Santos ja ha fet declaracions dient que era el moment, etcètera, etcètera. Vaja, quina etapa menys brillant la de Neymar a... en l'apartat esportiu, en l'apartat econòmic, ha estat un autèntic festival pel brasiler que ha viscut a l'Aràbia Saudita.
En bàsquet, l'Eurolliga ha anunciat oficialment que la Final Four d'aquesta temporada es jugarà a Abu Dhabi del 23 al 25 de maig, i han votat a favor tots els clubs excepte el Madrid i l'Olympiacos. Per tant, si feu una deducció ràpida, el Barça ha votat a favor.
A l'Ernest Macià li preguntarem per què ha votat a favor el Barça i si l'Eurolliga com a ens té previst potenciar d'alguna manera que els aficionats que anirien a la Final Four, si fos, m'ho invento, a Milà, i no es poden permetre anar-hi a Abu Dhabi, doncs hi haurà alguna ajuda, però vaja, això és una impressió personal, és una sensació més que una informació, diria que tururut.
Tant de bo el Barça tingui aquest problema, voldrà dir que ha arribat a la final fort. Pel que fa encara en bàsquet, el Manresa rep el Petkim Sport Turc a 8:45 del vespre en el primer partit del top 16 de la Champions FIBA i tenim en joc els primers partits de quarts de final del Mundial d'handbol. Ara mateix estan jugant Croàcia i Hongria. Croàcia guanya d'un. Croàcia 21, Hongria 20. Partit ja a la segona part, a les 9 del vespre, França-Egipte.
Tot això el dia que el Salmo us endreçarà la carpeta de mercat i renovacions del Barça masculí i compta la Ruth Vilà de renovacions pendents del femení. Aquest és el mapa esportiu d'aquest dimarts, que té una pregunta per la nostra audiència.
Flick ha dit avui que la Lliga és el títol més important de la temporada. És una frase que afirmen molts entrenadors en general, perquè és el que et dona la regularitat. Però avui nosaltres us preguntem a vosaltres quina competició preferiu guanyar, Lliga o Champions? Quina competició preferiu guanyar? No és incompatible en que sigui el títol més important de la temporada de la Lliga, però la nostra pregunta va en una altra línia. Quina competició preferiu guanyar, Lliga o Champions? Podeu votar a l'enquesta que tenim penjada tant a Twitter com a Instagram. Si sou de l'estil Sanabra, que preferiu guanyar la Copa, podeu posar les reflexions. Sí. I, en tot cas, la Supercopa ja no cal votar-la perquè el Barça la guanyarà.
De fet, ara que ho dius, juraria que Zidane, camí de guanyar la tercera Champions consecutiva, es va despenjar dient no, però és que és difícil és guanyar la Lliga. Per ell, sí, evidentment, sí. Que va ser així.
No, avui Flick ha dit que ell creu que la Lliga és més important, però ha dit que per ell és més difícil la Champions.
Efectivament. Tant de bo puguem arribar al final de temporada pendents de si el Barça guanya la Lliga, la Champions o la Lliga i la Champions. Des d'ara i fins les 9. Sigueu benvinguts al Tot Costa, aquí, a la sintonia de Catalunya Ràdio.
Connecta amb nosaltres. Busca'ns a Instagram, Twitter i Facebook. @TotCosta. I deixa'ns la teva opinió o la teva queixa al WhatsApp de l'oient. 607-0709-28. 607-0709-28.
Rebem amb honors el senyor Gerard Tautet, que ara feia bastants dies que no ens visitava.
Bones tardes, content d'estar aquí.
Home, i nosaltres
sí,
més.
Sí, feia dies,
un moment amb la teva agenda atrafegada.
No.
Bueno, el mercat d'hivern és atrafegat.
No ens hem trobat. Business, nenes, quilòmetres, amunt i avall, una mica de tot.
Molt bé, doncs contents que avui sigui aquí. De moment per un dia. També contents de rebre la Laura Brugués. Hola, Laura, bona tarda.
Hola, bona tarda.
I també contents, tot i que és un clàssic del programa i gairebé diríem que no falla mai, el senyor Miguel Rico. Hola, Miguel, bona tarda.
Que no saps de qui parles, perquè difícilment és que vingui dues setmanes seguides últimament, però vaja.
T'han dit clàssic, sí, Miguel, t'han dit clàssic.
Clàssic sí que ho
t'han dit clàssic.
Clàssic sí, però del segle passat.
Miguel, des que ha començat el 2025 has vingut cada setmana.
Ah, o sigui, aquest mes porto dos o tres actuacions.
Ja la que la Sony ho té controlat, tot això, eh? Sí. Té l'Excel fet allà, eh?
Aquí hi ha la disputa entre convocat i convocadora.
Quan falta gent, vinc sempre.
Ah, això mateix. Vinga, va. Amb tot aquest personal, a punt per comentar l'última jornada de la fase de Lliga de la Champions, però abans, on es jugarà el Clàssic? Bona pregunta.
De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Arma, d'oques grasses. Avui el Salva Pou em passa una informació confusa perquè diu ni tinc voluntat editorial, ni és bona, ni és nova. Doncs la pregunta seria per què la punxem, però escolta, sempre és una bona excusa escoltar els oques grasses. A més, el Josep Montero, el seu líder, va tenir... L'hem vist molt últimament relacionat amb el camp del 125è aniversari del Barça. Laia Tudel, bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Avui hi ha hagut junta directiva del Barça i a part de confirmar-nos el que ja sabíem ahir, perquè ens ho va explicar el Salmurri, que Xavi O'Callaghan serà el nou director d'esports professionals, s'ha debatut, s'ha parlat sobre l'escenari ara mateix indeterminat del clàssic del mes de maig.
Sí, i no s'ha pres cap decisió definitiva encara, per tant, tot segueix obert.
En 3 mesos seria gairebé una barbaritat prendre una decisió definitiva.
Massa precipitat, jo crec. No. Però és cert que
cap decisió que es prengui abans de finals d'abril no ens semblarà bé.
No, hem d'anar l'1 de maig, doncs això, el 30 d'abril ho sabrem. No, no s'ha pres cap decisió definitiva. És cert que n'han parlat molt d'aquesta qüestió, perquè evidentment doncs, és una qüestió que afecta a molts aficionats i estem parlant, entre altres partits, que afecta al clàssic i, per tant, és molt important. No es descarta l'opció de jugar aquest clàssic a l'Spotify Camp Nou, perquè oficialment el Barça no vol descartar, sinó que segueix dient que el principal objectiu és que al maig els 2 partits segur de Lliga que hauries de jugar, i qui sap si un de semifinals, doncs es juguin al Spotify Camp Nou. Aquest és l'objectiu principal.
El pla A és el pla A segueix sent aquest. Jugar el clàssic.
Sí, ara entrem en alguns detalls de com van aquestes obres, però és cert que s'han parlat de les diferents alternatives i s'han explicat. I una d'elles és una alternativa que fins ara no havíem contemplat i que no l'havíem explicat, que és jugar el clàssic al Johan Cruyff. Per jugar al Johan Cruyff, fins i tot s'ha parlat que la idea seria, és amb la idea amb què treballa el Barça i que han estat parlant, seria jugar al Johan Cruyff ampliat, és a dir, amb unes grades supletòries que poguessis arribar a una capacitat màxima d'uns 15.000, 17.000 espectadors, perquè segons estudis que té el Barça, seria la capacitat màxima que tu podries arribar al Johan Cruyff. 15.000, 17.000 aficionats. És una opció que agrada perquè, evidentment, tu el que fas és evitar desplaçaments als aficionats al Barça, però també és cert que renuncies a grans ingressos econòmics, perquè si estem parlant de 15-17 mil aficionats, els abonats de Montjuïc ara mateix...
Si aquesta temporada has palmat 100 milions per jugar a Montjuïc en lloc del Camp Nou, imagina't jugar un clàssic al Johan Cruyff, és igual si en té 15, 17 o 20.
Clar, perquè vull dir que no serien ni 15.000, 17.000 entrades que podries vendre, perquè evidentment aquí, i això s'ha parlat en junta, vull dir, esclar, es tindrien en compte els abonats de Montjuïc, que no hi cabrien tots,
lògicament,
perquè són 21 o 22.000. Bé, l'última extensió crec que són 19.000, però vaja, no hi cabrien tots. Però bé, és una opció que, evidentment, tens prop d'estar aquí a Barcelona, i per tant, bé, al costat, i per tant el desplaçament seria fàcil. Ara bé, el Johan Cruyff té un inconvenient, i és que en cas, que he dit jo, de voler acollir un possible partit de semifinals de Champions, la UEFA no deixa, no permet jugar amb grades supletòries.
Què li ha passat al Girona Montilivi?
I clar, al Barça la idea és que si no pot jugar al Nou Camp Nou, la idea és que els partits que hagis de jugar al maig siguin en el mateix estadi. Seria una de les idees, per allò de dir no anar provant diferents estadis. Per tant, això sí que seria llavors un inconvenient per aquest fet de que es pogués jugar al Johan Cruyff. Però d'aquest aspecte diríem, de la Champions, aquestes semifinals, tampoc hi han entrat gaire perquè han dit bé, això ja anirem...
Ja arribarem,
vull dir.
Clar, però si ara estem ampliant el problema. Vull dir, el problema no és que no puguis jugar al Clàssic, sinó tot el mes de maig al Camp Nou.
Sí, perquè des del Barça ara mateix, l'opció de jugar a l'estadi Lluís Companys al mes de maig pràcticament la tenen descartada. És a dir, el pla A és el Nou Camp Nou i el pla B ja seria buscar alternatives fora de Montjuïc.
Ja sé que és així, però per remarcar-ho. No per voluntat pròpia, sinó perquè Montjuïc, com vam explicar fa uns dies, està ocupat el mes de maig.
Té contractes BCM, que és l'empresa que ho gestiona, i bé, té diferents esdeveniments tancats i concerts, i ara mateix aquesta opció, al Barça, el que li arriba de l'Ajuntament i BCM és que no el podran fer servir, per tant, pràcticament tenen descartada aquesta opció. Sempre deixem el pràcticament obert, perquè ja sabem que bé l'Ajuntament a última hora podria intervenir, però ara mateix el Barça la té com pràcticament descartada, aquesta opció de Montjuïc. L'opció del Johan Cruyff és una que se n'ha parlat avui. Evidentment, l'opció de jugar a Europa és una opció que es manté en un estadi europeu, tot i que la Junta han parlat i han reconegut, han explicat que saben perfectament que la Lliga no acceptaria, o costaria molt que acceptés que jugués a Europa. En canvi, saben que la Lliga acceptaria perfectament, per exemple, jugar el Clàssic a Miami. Aquella idea que té la Lliga, aquell somni.
Sí, la Lliga no vol que jugui a Europa, però en canvi sí a Miami.
Sí, veuria més, amb més bons ulls aquest partit a Miami, perquè és el somni que té Javier Tebas. I imagina't si pots portar un Clàssic.
I, evidentment, és una opció que a nivell d'ingressos econòmics és l'opció que més ingressos econòmics portaria amb diferència, fins i tot si juguessis al Nou Camp Nou, però, clar, aquí el Madrid difícilment acceptarà, sabent que és un somni de Javier Tebas i de la Lliga.
El Madrid i alguns socis del Barça, no?,
bé,
que es perden aquest
sí,
clàssic.
Sí, però dins d'aquest somni, si tu ingresses molts diners, vés a saber si pots fins i tot organitzar...
Compensar-los. Ah,
sí,
organitzar
però,
viatges.
Sí. Però vaja, sí, també seria... Ara mateix, sí, o sigui, també seria sí, una opció ara mateix sí, que seria, però fins i tot diria que es veuria millor l'opció de Miami per com a mínim des de la resposta de la Lliga que no pas de poder-ho fer a Europa. Tot està obert, tot està sobre la taula amb aquesta opció del Johan Cruyff i dèiem que l'objectiu...
Mai millor dit, tot està per fer,
i tot és possible.
I tot és possible.
Sí, i dèiem que el principal objectiu del Barça és tornar al Nou Camp Nou al mes de maig. I avui han explicat com estan les obres de l'IMAX, segueixen treballant a contrarrellotge, han explicat, han augmentat un 60% el ritme de les obres, l'IMAX, en aquestes últimes setmanes, perquè en part perquè han pogut treballar més horaris que no tenien fins ara, tenen permís per treballar més hores durant el dia, però és cert que també dins del club cada vegada hi ha més veus que veuen aquesta opció molt complicada de poder tornar el mes de maig al Nou Camp Nou, però vaja, si el Barça oficialment segueix dient que és el pla A i l'objectiu, doncs és el que nosaltres expliquem i traslladem.
Molt bé, doncs és tot provisional, diguem que per dir-ho així, si em permets l'expressió, gairebé és una pluja d'idees, no tenint pla A ni pla B, que eren Montjuïc i el Camp Nou, o el Camp Nou i Montjuïc. A mi estan aconseguint que la idea d'un camp europeu que em semblava horrorosa, entre Miami i el Johan Cruyff, em sembla una meravella.
Tenim clar, quan parles del camp europeu, també és cert que parles doncs, de França, de Marsella, no? S'havien parlat de camps relativament a prop que el desplaçament pogués ser més fàcil. Perquè
no es preveu en cap dels casos, de moment, Cornellà, eh? Ho dic perquè, és a dir, segurament... l'Espanyol li suposaria un problema i també probablement alguns aficionats del Barça els hi suposaria un problema, però evidentment és el camp que tens amb més aforament més a prop.
Sí, però...
un aforament gairebé com el de Montjuïc, però vaja, jo aquesta sense saber ja et dic que
la tombes directament.
A mi m'és igual, però em sorprendria molt que l'Espanyol li desastre.
Clar, jo crec que des del Barça és una opció que veuríem bé, evidentment, però no s'ha fet cap petició oficial perquè saben que segurament l'Espanyol tampoc vols no voldria aquesta opció.
L'Espanyol òbviament té una sensibilitat dels seus socis que probablement no els hi agradaria, però tot és parlable, no? És a dir, potser els seus propietaris, però l'Espanyol té una propietat, un ingrés de diners que els hi pugui permetre, no ho sé, és a dir, si tu li portes el clàssic en allà, òbviament li pots esviar una quantitat.
No seria popular, crema. Una altra cosa és que
no
la propietat
popular.
Se li enfoti,
exacte,
que és el que sembla,
és un
però... vaja.
Clar, i fins i tot els teus aficionats i dius, mira, podrem fitxar algun jugador més aquest estiu vinent?
Jo crec que són ganes d'arriscar, però bueno, com que aquesta hipòtesi és encara molt més que les altres una hipòtesi, jo em centraria en això de... en això d'avui, que ens explica la Laia, que el Camp Nou molt difícil, Montjuïc gairebé descartat, per no dir que descartat, pren força a Johan Cruyff, que és una capsa de llumins ara mateix, i fins i tot amb les graderies accessòries. No sé si algú té una idea.
Deixa'm només afegir, s'ha parlat també dels camps els últims dies, de camps de la Lliga Espanyola, vull dir, també s'ha parlat en converses, diria, entre directius de Cornellà, evidentment una opció, fins i tot l'opció de jugar-ho al Bernabéu, que encara que ens sembli... no? Des d'aquí, estrany. Home, que hagis de jugar allà.
Esportivament,
sí, sempre t'ha anat bastant bé, no?
Jo ja ho veig, perquè aquestes... Ara estem parlant de l'escenari perquè no n'hi ha. I és gravíssim que no n'hi hagi. Perquè és imprevisió, etcètera, això que els molesta tant que els hi diguis, però és que és així. I ho acabaran resolent, com van resoldre els avals per prendre possessió, com el cas... És impossible apostar que no hi... Vull dir, hi haurà un escenari.
Home, en algun lloc es jugarà, és evident.
Però, clar... Tot plegat és... vaja, a mi és que em posa un punt de mala lluna, la veritat.
Dic això... que, perdona, Laura, que també ja s'havia parlat d'altres estadis, no, de més propers, com Girona, Tarragona, Saragossa, tot això està descartat, i són molt conscients que si no es juga el clàssic a l'Spotify Camp Nou, es jugui on es jugui, rebran crítiques, perquè això ho han parlat. Sabem que rebrem crítiques, fem el que fem perquè cap de les opcions
però no,
és bona.
Però no serà cap perquè no jugui al Camp Nou. En tot cas serà perquè ningú ha previst que les obres, com totes les obres, s'endarrerissin i no tinguis ni tan sols garantit el comodí de Montjuïc. És que a mi això em sembla acollonant. Jo dec ser muntaradet,
ningú, però... Ningú ha previst, Costa, els imponderables, no? Vull dir, el president del Barça, a l'última compareixença, va parlar d'imponderables que tothom sap que poden passar, efectivament, i per això preveus una alternativa, no?
Jo estic desconcertat perquè observo el context del Barça i amb la gestió d'aquesta junta s'ha creat un context que pot passar a qualsevol cosa sense que s'esgarrifi ningú. Amb tot. Amb els fitxatges, amb les inscripcions, amb els avals, amb els pressupostos, amb les salvetats de l'auditoria, i ara la veritat és que si ho penses amb fredor, costa pensar que el Barça no sàpigui on jugarà els seus partits de maig, ni a la Lliga ni a la Champions. Vull dir, és una cosa que si la penses en calma...
Si ho dius en veu alta, és encara pitjor.
De què estem parlant? Com és possible que això no estigui previst? Perquè sempre hi ha d'haver una sortida. Una sortida que ja la saps el dia que comença la temporada, de que si això no va bé, anirem a jugar allà, o farem aquesta cosa, o farem de l'altra. Jo, no ho sé, jo només puc de parlar d'esperances, i tinc l'esperança de que, miraculosament, aquesta gent que treballa al Camp Nou corri tot el que pugui i acabi
que
a temps.
Que sembla una idea relativament bona, tenint en compte que parlem de seguretat, d'espectadors... Que corrin el que hagin de córrer.
Sí, corrin tot el que puguin, sí, mentre puguin presentar, naturalment, no, això per descomptat, un estadi en condicions perquè pugui anar la gent en totes les garanties. Però vaja, la situació és paradoxal. Vull dir, estem vivint coses que no s'han viscut a la vida.
I el que em sorprèn és que tornin a pensar en el Johan Cruyff, encara que hi hagin grades supletòries, que seria 3 vegades l'assistència normal, que és de 6.000 persones. Aquesta proposta del Johan Cruyff, si ho recordeu, abans que es decidís anar a Montjuïc, sí, Joan Laporta, en una entrevista, va deixar anar el Johan Cruyff.
No, però a més va deixar anar un aforament, crec que era de 30.000
sí, o 40.000
o 50.000, fins
que després,
i tot.
Immediatament va quedar descartat perquè es va dir que pel tema inviable. Mobilitat era inviable.
L'alcaldessa de Sant Joan d'Espí va estar a punt de tenir un atac de feridura, quan ho has sentit.
Doncs imagina't avui, clar que l'aforament seria més reduït que aquests 40.000 o 30.000, però el Johan Cruyff em sorprèn, i també per això, perquè no hi caben tots els que han renovat el passi de Montjuïc. L'escenari de Cornellà al Prat, jo no ho veig pas malament. No em sembla una mala idea. I Sant Mamés, per exemple, que és un viatge fàcil, un desplaçament fàcil que molts aficionats al Barça sovint fan.
Les relacions amb l'Atlètic
no són bones. O un estadi d'aquests, un desplaçament fàcil. I després, pel que fa... Jo em pregunto si es trasllada a Europa, si es trasllada a Miami. Entenc que has de compensar molt també l'equip visitant. El Real Madrid haurà de rebre una quantitat important de diners perquè accepti aquest desplaçament. I aquesta, pel que fa a la previsió, a la manca de previsió, jo vaig assistir a una roda de premsa en què l'Helena Fort ens explicava que la idea era tornar al desembre i que s'havia allargat, per si de cas, fins al mes de març a Montjuïc. Ara ens trobem que el clàssic no sabem on es jugarà. I això també afecta els que han renovat el passi de Montjuïc, que van pagant allargaments, van pagant, i aquí no saben fins a quin sostre pagaran, perquè m'explicava un aficionat de lateral que ha renovat el passi que la temporada passada va pagar 500 euros i que ara està a 25 euros d'arribar als 500 euros, quan encara queden molts partits per disputar-se. Per tant, també, pel que fa al nivell d'abonats, hi ha una desatenció que no acaben d'entendre res.
Sí, no sé, jo reprenc el fil pel tema de hi ha problemes, buscar solucions. És un fet que sí que és paradoxal que es trobi el Barça amb aquest tema de l'estadi, però és el que hi ha i s'ha d'intentar buscar, doncs, les solucions, no? I la del Johan probablement és la solució amb més identitat, perquè evidentment estàs dintre del club, els teus colors, etc.
Sí, però tal com deia la Laura, pots anar tirant avui per arribar a l'11 de maig, 15.000 persones en els accessos que hi ha a Sant Joan d'Espí.
Els accessos, exacte.
A peu, directament a peu, abans hi arribes.
Fem algun partit del femení, que sabem que
això es col·lapsa. Es col·lapsa amb 5.000, imagina't amb el triple.
És una opció, jo la de Cornellà no la contemplo, com el Jordi, bàsicament. No sé, m'atreviria a dir que algun estadi europeu...
El Barça, jo crec que hi haurà aficionats que no els agradarà, però com a solució és collonuda el que passa. Sí. Jo crec que seria aquí l'Espanyol el que diria...
L'altra solució també és anar aquests, més a Montpellier. per exemple. És un camp que està bé, que està a prop, a menys de 300 quilòmetres. No sé si forma part de Catalunya Nord o no. Pots posar un punt d'identitat catalana amb un Barça-Madrid, ho pots vendre... No sé, m'acaba de venir. Mm-hmm. Ara mateix no ho sé, però clar, és un desplaçament ja. Ja és com anar a València, gairebé. No sé, buscar solucions alternatives, perquè jo crec que... Vaja, no sé, no sóc expert en obres del Camp Nou. Simplement hi passo amb el cotxe de tant en tant per allà davant. Tant de bo estigués, però és que no ho sé, jo pinta que no.
Ara que deies això de la Catalunya Nord, estava pensant que el camp de Perpinyà, de l'USAP, no deu ser petit, perquè amb rugby fot en...
No sé, es podria vincular d'alguna manera, no? I...
Veus, una idea
no?
més.
No ho sé, tota cosa a la taula aquí.
Aquesta
era la voluntat.
És molt català.
Aquesta era la voluntat. Acabar sense saber ben bé on es jugarà, però bueno, afegir alguna idea nova, com exacte, la que proposa el Gerard Tautet. En fi, ho deixarem aquí de moment, continuarem informant i ara, si us sembla, ens centrarem en el Barça-Atalanta de demà. Demà a les 9, Barça-Atalanta... i 17 partits més que tanquen la primera jornada, la primera fase de la fase Lliga de la Champions. Ramon Salmurri, bona tarda.
Què tal, bona tarda.
Avui ha parlat Hansi Flick, també ho ha fet Alejandro Valde, després l'escoltarem, i ha dit algunes coses interessants, gairebé més de context que no pas del partit en si.
Sí, a veure, sobre la situació de l'equip, ha explicat i ha deixat bé clar que la prioritat és quedar segons de grup, tot i que el Barça encara pot ser primer, i és ben cert que, a més, té la classificació lligada, però ha tirat de discurs d'entrenador per assegurar que la seva prioritat a hores d'ara és el campionat de Lliga i que en aquesta Champions, això, que busquen l'objectiu de la segona posició.
Normally, for me,
en condicions normals, per mi, la Lliga és la competició més important de guanyar. A final de temporada veurem com ha anat tot el curs, perquè també hi ha d'altres competicions com la Supercopa, la Copa o la Champions. Vaig comentar a la darrera roda de premsa que la Champions és la competició més difícil de guanyar. No és fàcil de guanyar la Champions, hi ha equips molt potents. Així que per nosaltres és important guanyar demà per poder passar a la segona posició. Arribar en aquesta posició a la següent fase és una bona situació.
The competition, it's a good situation.
A tot això, no pot comptar amb Dani Olmo, tampoc amb Andreas Christensen. Avui el club ha comunicat que té problemes al sòlid de la cama dreta i que es perdrà, estarà fora de l'equip les tres properes setmanes. Moltes flors a Giampiero Gasperini, el tècnic de l'Atalanta. S'enfronten dos dels equips més golejadors a Europa i, bàsicament, que per frenar aquesta ratxa ofensiva de l'Atalanta, doncs que Stenzne serà el porter que hi haurà sota pals en una de les decisions més difícils que diu ha pres des que és entrenador del Barça.
What happens, okay, when I say something?
Això és el que passa. Si dic alguna cosa positiva per Tec, sembla que digui que per l'Iñaki és una feblesa, i això no m'agrada. La meva feina és decidir en aquesta posició. Tec té experiència i una bona personalitat, però els dos són grans porters. He decidit amb el meu staff per Tec, i aquesta és la decisió. Res més, els dos són bons. Iñaki ha fet una gran feina en el passat, però sempre decidim el millor per l'equip. Així és com ho fem.
The team, and this is how we act.
Doncs tema sanjat. Stenzne ha passat en un temps rècord de suplent a titular, ara ja confirmat. Fins ara Flick havia anat fent-nos dubtar, però ja va
no,
dir...
No, un temps rècord no. En 3 mesos, pràcticament.
No, de...
S'ha posat en forma, diguéssim.
El meu titular és... vaja, d'abans del retard d'Iñaki Peña a ara, no han passat 3 mesos, han passat 3 setmanes.
Des que va arribar Tec, sí.
Doncs en un temps rècord.
En fi, del tema de la porteria... No, és que clar, em sembla molt bé. Com no, ella ha dit avui molt bé, li paguen per prendre decisions i algunes difícils com aquestes, doncs li haurem de fer confiança. Una altra cosa és que et convencin més o menys pel que veus des de fora.
Sí? Per gustos, els colors i els porters. Estem parlant d'una decisió que Flick sempre ha blindat dient que ho ha parlat amb tot el cos tècnic, és a dir, que no ho trasllada a l'equip com una decisió personal, sinó consensuada, i tu pots estar d'acord o no, com si jugui un central on juga un altre, o si juga un migcampista o juga un altre. Clar, el problema dels porters és que només n'hi ha dos, en principi, que opten a jugar cada setmana, i aquí, per les circumstàncies que siguin, pues després d'una valoració d'equips mesos, ha decidit que jugui TEC. I, per tant, no hi ha res a dir. És la seva decisió, sí, sí, i la seva responsabilitat.
Està claríssim. A tu et convenç?
Ja vaig dir, crec que l'altre dia, que per mi, fins a aquest moment, Iñaki Peña ha estat per sobre de les expectatives que jo tenia i TEC ha estat per sota de les expectatives que jo tenia. Però, clar, jo no els vaig entrenar cada dia. Uh-huh. No sé com estan, no sé si la progressió d'un i de l'altre favoreix a Iñaki o al TEC, no ho sé. O sigui, he d'acceptar la decisió. Jo, clar, si fos entrenador, amb el que jo sé i el que jo he vist, jugaria Iñaki, però és que jo no puc criticar això.
La decisió ni tan sols, i avui ja he insistit, no l'ha pres ell sol, suposo que l'última paraula sí.
Des del primer dia se n'ha cuidat molt de dir que era una decisió personal.
Clar, i en el cas de la porteria més, perquè tens un entrenador especialista en la matèria, per tant, té sentit que sigui una decisió...
Potser vol que el porter polac estigui en forma, amb la millor forma possible, al moment transcendental de la temporada, que suposo que hi haurà partits que s'haurà de tirar d'experiència, i clar, l'única forma d'estar en forma és jugant.
Laura.
Sí, esportivament, jo encara no entenc aquesta decisió, perquè a mi aquesta temporada Iñaki Peña no m'ha donat cap motiu perquè pugui perdre la titularitat. Amb el meu punt de vista, la temporada passada sí que és cert que ens va fer patir, però la defensa del Barça també era una altra. Aquesta temporada no m'ha demostrat que no es mereixi ser titular. La Laia explicava fa dies que des del cos tècnic veuen que Chesney és millor. Per tant, avui em quedo amb aquesta frase que ha dit de TEC, que ha dit de la personalitat, que té una bona personalitat, i també ha dit una altra frase de que té experiència. Per tant, em quedo amb aquestes dues paraules com a única explicació que fins ara ha donat Hansi Flick perquè hagi canviat de porter. I estic molt d'acord amb en Miguel que deu voler preparar-lo per a la fase final, perquè el deu veure més preparat que no pas Iñaki Peña, i que d'Iñaki Peña, per tant, no se'n refia. És la conclusió a la que arriba, és que no se'n refia. L'aficionat, l'altre dia al camp, ens deien com és que han canviat de porter. L'aficionat no ho entenia, quan els hi preguntaves què els hi semblava. Per tant, crec que encara no s'acaba d'entendre aquesta decisió.
La pregunta capciosa del dia és per Gerard Tauter.
Moltes gràcies.
Com a central de carrera, sí. Tu qui preferiries tenir per darrere?
Jo, Chesney.
Sí. Molt bé.
Sí, jo sí. Bueno, és una qüestió de...
A risc que fes els penals que no feies
tu. No. Exacte.
Millor els faci ell que no jo, no?
No. La qüestió del timing d'aquestes sortides a destemps... Hi ha hagut errades greus, que això, evidentment, s'agafa jugant i són errors que ha tingut sort que no li ha costat punts a l'equip. Això és important també. A mi és una sensació de no és que estigui més preparat, crec, Laura, com dius, sinó que simplement el veuen millor que Iñaki Peña. O sigui, tu fitxes un jugador per X talent, té més talent, aquest té altres talents, i per això van tan ràpid al mercat. Jo sempre tinc la sensació que Iñaki Peña no s'hi ha cregut al 100%, perquè si no vas tan ràpid al mercat a fitxar un porter que està retirat.
Però tal com ho va argumentar ell, que al principi semblava una mica agafat amb pinces, però després jo vaig pensar, home, semblava coherent. El meu número 1 és Iñaki Peña i el que no estic disposat és a que s'encostipi i haver d'anar amb Astralaga o amb cotxe.
El número 1 era Iñaki Peña perquè Chesney no estava en forma.
Al principi jo me'l vaig creure, però és evident que no s'ha cregut.
Jo crec que si vas a fitxar un porter amb la rapidesa que vas, és perquè quan estigui a punt no el veiem entrenar, és perquè jugui, i és el que ha acabat passant, impuntualitats, que això són coses que va molt bé per parlar, però al final és que s'ha acabat el mateix camí. I si a mi em preguntes, a vegades hi ha sensacions de donar seguretat, tot i que Iñaki Peña ha millorat molt, per exemple, la distància amb centrals, amb les sortides, amb ser més valent de sortir de l'àrea, aquestes pilotes a l'esquena, que aquí moltes vegades es clava una mica enrere, això ho ha millorat, a mi em dona més prestància... Chesney.
Molt bé, doncs.
A mi em fa patir, eh? Jo pateixo molt, perquè...
No, ell no pateix,
surt a penal
ell no
per partit, ja. No una cosa només. Lewandowski diuen que va influir molt amb el fitxatge de Chesney, que va intervenir i que va ajudar.
el va trucar, no? Diuen.
Sí, per
no,
això.
No sé si això és influir.
No, no té res a veure, no, ara, amb aquesta decisió. Ho deixo aquí, eh? No, no és opinió.
Què estàs insinuant, Laura?
Mira, no sé.
Mira,
els jugadors.
Perquè també...
Jo crec que Lewandowski...
també és molt amic de Flick.
Sí, ja té prou tafenya en defensar la seva posició de davanter centro com per influir en l'opinió dels tècnics perquè jugui el porter.
Que deixa'm dir que és bastant més indiscutible que la del porter.
Absolutament, o sigui, tot i que jo considero, ja ho vaig dir l'altre dia, que últimament jugant d'esquenes és un futbolista que se'n fot un fart de perdre pilotes i afavorir la sortida en pilota jugada dels equips contraris que agafen a tots els migcampistes del Barça fora de la seva posició perquè l'han avançada per continuar la jugada d'atac. Després, quan està de cara a porta, és indiscutible. L'altre dia va jugar una estoneta i la primera que va tocar va ser Barraca. És a dir, l'altre dia, tot i defensant l'aportació inconmensurable de Ferran Torres a l'equip, l'altre dia Lewandowski va demostrar que quan el Ferran Torres necessita 5 per fer-ne una, ell amb una en té prou.
El que comentava la Laura, jo l'interpreto també pel que en el seu dia ens va explicar aquí el Salmurri, que és que Chesney tenia clar que si venia era per ser titular, que no hi hagi un compromís també amb ell. Et diria gairebé...
No pot passar això, Sònia. O sigui, això no...
No, no, ara, però que Flick també se senti d'alguna manera obligat a dir, jo li he dit a aquest noi que per venir aquí...
Hauràs de pensar en l'equip. Penses en l'equip, no hi ha compromís ni paraula que valgui. Res.
Si el van fitxar tan ràpid és per això, perquè devien voler-lo ja de titular. El que ha tardat aquest temps, sí, exacte, el veuen millor.
Em sap molt greu, Iñaki Peña el porto veient molts anys de futbol base, és un nano amb un comportament exemplar, un rendiment bo, però a mi em dóna la sensació que mai ha tingut allò...
Però sap greu que el Barça no hagi pogut oferir un porter de garanties que vingui del filial i que hagis d'anar a fitxar un porter que estava jubilat a Marbella.
Sí, sí, però...
Perquè no se'n refien.
La qüestió és...
Com a primer, doncs, probablement... No.
La qüestió és aquesta i no cal donar-hi més voltes. Ho va explicar la Laia i, evidentment, Flick no pot sortir a una roda de premsa i dir que és millor Chesney. Sí. La personalitat, no sé què, la Laia fuma, mai millor dit, i endavant les...
Bé, amb molts eufemismes és el que ha dit.
Sí, sí.
Sí, però està, és correcte que ell...
No,
perquè ho
interpretis. Jo crec que la resposta de és futbol professional és el moment en què parla més clar d'això.
Totalment. Doncs tema Sanjat. Ara hem d'escoltar Alejandro Valde. Normalment no fem especial cas del que diu el jugador que acompanya l'entrenador en una prèvia de Champions, però avui Valde era, Salmo, el primer cop que apareixia després de la denúncia de racisme que va fer a Getafe, i déu-n'hi-do.
Vols començar per aquí? Vols començar pel tema del racisme?
Sí.
Doncs vinga, farem un canvi, Salva, perquè jo havia carregat primer un altre tall, que també em sembla remarcable, però anem primer a la qüestió del racisme, perquè Alejandro Valde crec que, avui en línies generals, t'haig de dir que ha estat molt, molt clar i molt transparent a l'hora d'explicar les seves respostes, però també ho ha fet en el cas del racisme per part d'algun aficionat a camp del Getafe. Ell mateix ha dit que 3 o 4 persones que l'insultessin no representen ni de bon tros una majoria, que va denunciar perquè és el que cal fer, però que diguem-ne que ell ha vingut a dir que gaire no li afecta.
Toca un momento que toca decirlo, pero a mí que me llamen negro de no sé qué o lo que sea, al final no me importa, al final yo soy negro y estoy orgulloso de serlo. Lo que me sorprende es como el día del Getafe, que a lo mejor me llaman negro de no sé qué y el capità d'ells és negre.
Doncs el capità del Getafe, que és Gené...
A mi m'agrada que parli tan clar, Valde, ho haig de dir abans de res, perquè fins i tot ho veig reflectit.
Reflectit, sí.
Al camp. Està com més deixat anar, el veig físicament molt bé, prova més coses, i m'agrada... L'he escoltat avui la roda de premsa. M'agrada, perquè és un nano molt tímid, a més a més, i s'està deixant anar, i crec que
després escoltarem.
És positiu en tots els sentits.
Ha estat bé, però diguéssim que, sense voler, que ha relativitzat una mica el tema del racisme com si fos una cosa que es pogués valorar a títol individual. Està bé que tu no t'afecti, però...
Ell jo crec que va fer... Ja es va donar...
Sí,
jo ja he fet,
però has de manifestar la teva condena per tots els companys que sí que els hi afecta.
Però és que tal com ho ha explicat avui, a mi m'ha fet justament aquesta sensació, que ella, Getafe, no hauria dit res, però justament perquè és una cosa greu...
De fet, ell diu, ja havia passat altres camps, i ha de dir alguna cosa, perquè si no això es repetirà.
Més a favor de Valdir.
El que... És una situació que no està molt clara, com a mínim això ha dit Tebas avui, no?
No, de fet, n'ha parlat Javier Tebas i continua en aquesta mena de nebulosa, diguem-ne.
El tema de Valde es un tema que escuchó solo Valde y tenemos que ver qué es lo que ha pasado. A veces las cuestiones hay porque para eso están los directores de partido, hay más gente, se vio si continuaron o no, y parece ser que no continuaron eso, pero si no, porque automáticamente se traslada un director de partido a la zona del campo donde hay.
Clar, jo vull
això
creure...
Això és tendenciós, vull... dir que solo lo escucho mal, això és tendenciós.
Jo, en aquest cas, i potser m'equivoco, vull creure en la bona voluntat de Tebas i una poca traça explicant-se, però tal com comença el document sembla que estiguis dient que s'ho va inventar Valde, i amb això s'ha de vigilar molt. A més, en aquest cas concret, que el tio t'està dient, escolti, si és que a mi, perdó, me la bufa, jo ho dic perquè crec que això no pot passar. La feina és que tenen un tio que jo ja entenc que en un camp ple no pot sentir si tres fan crits racistes, però tenen un tio que es dedica a fiscalitzar si hi ha segunda, si no sé què, doncs ho has de sentir. I si no ho sents, doncs que ho busquin una altra fórmula. Vaja, a mi em sembla que d'això sí que s'ha d'estar pendent, i entenc que és difícil, però...
No, s'ha d'estar molt pendent, però és evident que és és impossible que un director de Lliga que està a l'altra banda pugui sentir un crit o dos crits. Això és impossible.
Sí, sí.
Una altra cosa és que probablement, i jo crec que
doncs llavors,
com tu
no
dius,
Tebas
ho ha de dir.
Però
això són càntics corals, Costa, doncs no té res a veure.
Però que no tenen cap importància i els que tenen importància no els sentim.
Però és que jo crec que
tots tenen importància, evidentment.
Ara no sé on, però jo diria que es va veure al camp del Getafe a la gent que l'insultava. Vull dir que...
Home, no es pot dir... Jo crec que a dia d'avui... Jo crec que ell no s'explica bé i crec, a més, que a dia d'avui efectivament hi ha càmeres de seguretat a tots els estadis com perquè tu puguis, sobretot...
Crec que va assenyalar la persona que ho va fer.
Sí. Ell va assenyalar la zona, però clar, de moment no els han aconseguit identificar i en això sí que... crec que s'han de fer esforços per aconseguir-ho, però no sé si és viable. Ara, si tu tens les càmeres, aleshores sí.
Això acabarà...
Ara, el director de la Lliga és evident que no. El director de partit és evident que no hi pot arribar.
No serveix per res, perquè si, evidentment, com que només n'hi ha un, és com si només arbitrés un àrbitre, no, el corna no el veuria, doncs el mateix. Si s'han de dedicar... Si és la figura...
Home, però aquesta figura el que es dedica és a assenyalar càntics corals, Costa. Perfecte. Els càntics que se senten a tot l'estadi.
Doncs, el que ens preocupa, ho sent, i el que ens preocupa o ens hauria de preocupar, i a Teva sembla que el preocupa sent, doncs no ho pot sentir.
Bé, però a Mestalla, que no va ser un, sinó que en van 150 o 100, aquests que els van identificar.
Efectivament. Això acabarà, i em sap greu dir-ho, com el cas de Diakabí amb Cala, que Diakabí va dir que Cala li havia dit... podeu comptar el què, i com que no hi va haver manera d'aprovar-ho, doncs cap a casa, l'un i l'altre. Sap greu, perquè el pobre Valde, el dia que té l'humor de denunciar-ho sense tenir-hi un especial interès, encara quedarà com que... És que solo lo ha oído él. En fi, si ningú té més a afegir sobre la qüestió...
Bé, sembla també que, com que és Valde, Tebas s'atreveix a dir això, que potser si fos algun altre jugador del Madrid de més entitat no ho faria.
Bé,
jo ja no sé què pensar.
Clar, és veritat que els càntics que s'han denunciat contra Vinícius, com deia la Sònia, han estat més corals i més audibles, i jo, vaja, vull creure que no va del color de la samarreta, perquè si no, no... Vaja, és més, jo tinc la sensació que la Lliga s'ha posat molt ferma en aquesta qüestió.
Per començar, un és un provocador, i l'altre gens ni mica, vull dir que no hi hauria, diguéssim, seria molt tendenciós perquè sigui Valde. O sigui, explicar-ho com ho fa Tebas, per mi no té cap sentit. Dic, com si s'ho hagués inventat gairebé.
Però sí, però el menysprea molt.
És veritat que Valde ni atura el partit una mica com van fer Lamine i...
Potser va ser massa prudent i la propera vegada ha d'aixecar la mà i en lloc d'anar a cau d'orella a l'àrbitre o al jutge o al banda, aixecar la mà i dir, nois, plego. I potser... Llavors semblarà que li ha dit la gent que li ha dit.
Va, què era el document realment interessant de Valdec?
Una mica, no, la veritat és que a mi m'ha agradat una mica tot del que deia l'Autet, perquè és veritat que Valdec, diguem-ne, no, està anant de menys a més aquesta temporada. No va començar gaire bé i ara està en un tram on és realment molt més influent, arriba molt més i genera molt més. De fet, s'ha plantat ja amb 6 assistències que iguala el seu millor registre.
Imagino.
I avui ell ha explicat una mica d'on ve tot aquest procés.
Sí que és veritat que la meva primera temporada va ser molt bona, la segona temporada ja va ser una mica més complicada i després vaig tindre la lesió. No és fàcil tornar d'una lesió de 6 mesos i des del primer dia començar a jugar tot. Crec que tot és un procés. Lamentablement, no tots els jugadors crec que som com Pedri, Lamin, que ja naixen amb un talent increïble. Soc molt jove, només tinc 21 anys, estic en procés d'adaptació.
Jo trobo que diu molt de la persona.
Molt bé,
de...
clarament.
Molt bé.
Aquests tios són escollits i jo no, clar, i no em demaneu la lluna i menys amb 21 anys.
Ell sap les seves limitacions. Clar, sí. Sap que és un tio rapidíssim i que segurament sap, perquè l'hauran repetit 500 vegades, que quan arriba la línia de fons ha de frenar una mica, ha d'intentar aixecar el cap, ha de passar
millor. Últimament està jugant bé, però...
Molt bé, sí. No, si ho he dit abans. Sí. Porta 2-3 partits molt bé. No, i més després d'aquesta roda, d'aquesta entrevista, d'aquesta roda de premsa, no? A mi, molt bé, me'l veig en un bon moment, sí.
Doncs, Valde, sumant adeptes a la seva causa, a mi, al marge de la comparació, m'ha fet pensar que és que jo aquí a vegades no sóc capaç, quan dius és que tinc 21 anys i
és que gairebé és veterà.
No, ell ho ha dit, comparat amb Covarsilla, amb la Minso, com veterà, i a vegades quan dius quin inici de temporada ha fet Valde, doncs segurament és el que toca un tio de 21 anys. Va, que us hem d'escoltar vosaltres.
EAE Business School patrocina aquest espai.
Sònia Oleart, bona tarda.
Molt bona tarda.
A la pregunta, Flick diu que la Lliga és el títol més important de la temporada. Quina competició preferiu guanyar a risc de que hi hagi una golejada, Lliga o Champions?
Doncs hi ha golejada, Champions un 78%.
Mm. Encara?
Sí.
Encara intuïem que seria un gran salt.
N'hi ha 22 sí. que estan d'acord amb el Bodan Hansi.
Sí, mira, bé, perquè ara quan llegis els arguments veuràs que
no.
Tot està una mica relacionat. No, sí, mira, el Mimi diu, jo prefereixo que es guanyi la Champions perquè fa molt temps de l'última, però la competició més important sempre és la Lliga. El Lluís diu, Flick ha de dir allò que ha de dir, però la Champions ja toca que la guanyem, ja han passat 10 anys des de la cinquena. L'Alfonso diu, la Champions em fa més il·lusió. A més, es guanya en un sol partit, la final on hi pot anar l'afició. Amb repercussió a tot el món, emocions, concentrades en 90 minuts, res a veure amb la Lliga, que moltes vegades ja saps qui la guanyarà a falta de 4 partits o més. El Carles diu, al Barça les urgències històriques les té la Champions. O el Jordi diu, totes les aficions volen guanyar la Champions i tots els entrenadors volen guanyar la Lliga. La Champions dona prestigi, però amb una mica de sort es pot guanyar. La Lliga necessita regularitat, ser el millor sempre. I, per exemple, també el Macià diu, per a mi la base és la Lliga i a partir d'aquí la Champions és la cirereta del pastís. Imaginem que deu ser perquè no hi tenim experiència, però encara em costa considerar un equip com el millor d'Europa si no ha estat capaç de guanyar la seva Lliga.
Mm. Doncs clara i contundent la resposta de la nostra audiència, que no... Tinc cap dubte que hi influeix el fet que la Lliga al Barça la va guanyar fa un any i mig i la Champions aquest estiu en farà 10, però va que vaja, tenim una mica més de fam de Champions, però Flick ens marca el camí. Fins ara, Sònia.
Fins ara.
Una pausa i hem de parlar, ni que estigui breument, de l'Atalanta, el visitant de demà a Montjuïc. Ara venim.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
La teva passió és la mar? Descobreix el Museu Marítim de Barcelona amb la seva àmplia oferta expositiva.
Fotografia, arquitectura, història i fins i tot gastronomia.
Un recorregut per la cultura marítima que no et deixarà indiferent.
Museu Marítim de Barcelona. Som de mar.
El proper 3 de febrer al Palau de Congressos de Catalunya celebrarem la 77a edició de la Gran Gala de Mundo Deportivo. Una gala màgica en què premiarem els millors esportistes i moments de l'any. Un gran dia en què els esportistes es vesteixen de gala amb Mundo Deportivo. Amb el patrocini Platinum de CaixaBank i els patrocinis Or de Movistar i Repsol.
Collons.
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 No s'ha mogut gens.
Com vols que s'hagi mogut?
Vam suar com porcs, per fotre-la aquí dins.
Hòstia, pobre pany.
Vine a desenterrar els ossos de l'irlandès amb Ernest Villegas, Josep Julien i Pepo Blasco. Una comèdia negra i rural de teatre nu. Del 27 de gener al 12 de febrer al Poliorama.
Tendres. Apassionades. Tímides. Esbojarrades. De cites, n'hi ha moltes, però queda't amb les més bestials.
Cita bestial, segona temporada.
Disponible a la plataforma 3Cat.
A les nostres rebaixes no tenim talles, ni cues, ni aglomeracions. La nostra oferta és simple. Entendre-hi més, pagar molt menys. Suma't a les rebaixes del periòdico. Un any de subscripció per 67... 24 euros! Només per rebaixes. Només a El Periódico.
El consum de tabac està pujant i molt entre les noies joves.
Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
Ens pensàvem que això de treure fum ja havia passat a la història, però torna a estar de moda? Us ho expliquem aquest dijous a Les dones i els dies. Un programa amb fums, però sense tabac.
Les dones i els dies, amb Montse Virgili, de dilluns a divendres de 9 a 10 del vespre.
Ja m'entens. Un programa d'un altre gènere.
I com que tenim molts continguts per oferir-vos, el millor que podem fer és començar.
Ja m'entens, el podcast LGTBIQ+, amb David Ávila.
Som per tot arreu, no baixarem el cap i ens tindran allà al davant.
Ja m'entens.
Aquest dimarts, a l'API web de Cat Ràdio. I també disponible a la plataforma 3Cat.
I les 8 viu el debat. Hem parlat de tantes coses.
Hi ha pausos, també passen coses.
Hi ha gent que es fa admirador de jugadors que no ho era 10 minuts abans. En fi, coses que passen.
Increïble el que passa.
No, però escolta... Digueu, perquè ara ens estàs convertint...
Exacte, en sospitosos.
Que...
No.
Vols dir que potser un dels redactors, ell que cobreix la informació de Barça, potser no era tan fan del lateral esquerre del Barça fa unes hores? Vols dir això?
No sé de qui parles.
Doncs ja està dit. Laia.
Tens certa tendència a explicar confidències en antena. Jo no ho
entenc. No, però això va ser explicat en antena. Sí, el teu posicionament va ser en antena, s'ha de dir.
No havia dit noms, no et descobreixi.
Ningú sabia de qui parlaves.
No havíem deduït.
Ningú sabia de qui parlava i, a més, rectificar és de savis i el bon moment de Valde.
Si juga bé, se li reconeix. Si parla bé, se li reconeix.
Aquesta taula hi ha gent que no ha rectificat mai.
Aquí assenyales, Miguel. Digue-ho també.
Hi ha gent que s'enverina quan...
Ara que dius, ha parlat bé Valde, segurament l'únic contratemps de la seva roda de premsa ha estat no saber exactament qui era Gasperini, vaja, ni exacte ni inexactament, qui era Gasperini, qui és Gasperini, l'entrenador de l'Atalanta, el rival de demà del Barça.
Sí, no s'han acabat de sortir bé Valde. No li han preguntat a Gasperini per això, és a dir, no li han dit Valde, no et coneixia. Bé, no,
és violent.
Sí, home, és una mica bastant violent. No, home, jo crec que
jo ara he llegit un tuit que deia que els de premsa de l'Atalanta no deixaven fer aquesta pregunta. Ho he llegit al Twitter,
No deixàvem fer la pregunta.
Ho he llegit ara mateix, el nostre company, Víctor Navarro, ho ha posat.
Una falta de respecte, no per Gasperini, potser fer aquesta pregunta.
Sí, és que m'ha cridat l'atenció.
No, és que a mi m'havia sorprès que ningú fes aquesta...
Jo us haig de dir que tal com està muntat el futbol, i sent molt evident ja que als futbolistes els agrada, en general, els agrada menys el futbol que a nosaltres, tampoc ho trobo cap disbarat. Algú pensarà, hòstia, que és poc professional... però no crec que no saber el nom o la identitat de l'entrenador afecti molt els coneixements de Valde de cara al partit.
No.
I per l'edat, no? També pesa molt en això, l'edat.
Fixa't més en els jugadors.
Jo estic convençut que dins del sector jove del vestidor del Barça
No ho deuen saber.
No, no, no ho deuen saber.
Però per desinterès, perquè aquest tio va ser campió de l'Europa League l'any passat.
Sí, sí, però l'interès pel joc, per l'estratègia, per la tàctica, tot això s'ha de fer amb els anys.
L'entrenador tampoc els interessa a qui es trobaran davant, quins jugadors tenen davant. A l'Ockman segur que el coneixen. A Dekker Telert estic segur que també el coneixen.
Crec que va ser Boyan, que una vegada li van preguntar per quin i no sabia qui era.
Sí, i arrossegarà de per vida perquè sempre anem al mateix exemple.
Jo trobo més comprensible allò, que quan va néixer Boyan, quin ja no jugava futbol, que això, però en fi...
Però mira, sense que sigui un cas concret, jo recordo quan Messi puja al primer equip del Barça, probablement no mirava ni els partits de la resta, només l'interessava jugar a ell i el que li passava al Barça. I en els seus últims anys com a futbolista, és el futbolista que s'ho mirava tot de tots els rivals, ja quan jugaven contra ells i abans de jugar.
Jo havia coincidit amb jugadors a vestidors que no els... No, era dur dir-ho, que no els agradava el futbol, no miraven partits a casa. A mi perquè m'agrada, sempre, perquè mira, em fotia a mirar perquè m'agradava. Però hi havia jugadors que no els deies, no, ha vist el partit... Que va, que jo no...
Però això la Ter Stegen ho diuen, per exemple.
Tu, Gerard, ets al revés que nosaltres, que ens hauria... Som periodistes i ens hauria agradat ser futbolistes. Tu vas ser futbolista, però sempre vas voler ser periodista.
Sí, exactament. Llavors, exactament. I mira on he acabat.
Bé, que Ter Stegen, per exemple, era dels jugadors, ara potser no, però quan va arribar al Barça, recordo que ho deien, que ell no mirava futbol, ell mirava els seus vídeos i ja està.
I justet. Sí, que no els interessa res més.
Bé, doncs Gasperini és el senyor amb cabell blanc que s'asseurà a la banqueta de l'Atalanta, així l'identificarà ràpid. Valde és l'entrenador que diríem que més ha optimitzat el seu equip els últims anys. A Europa, avui a la sala de premsa li han demanat per la baixa important que té l'Atalanta de Lokman, que és, diríem, un dels jugadors més determinants de l'equip, bàsicament és el segon màxim golejador de l'equip aquesta temporada, i després l'hem sentit amb molts elogis cap al Barça, dient que és l'únic equip dels grans d'Europa que els falta per enfrontar-se, que els feia molta il·lusió i que els hauria agradat més, evidentment, jugar al Camp Nou, però que ja saben que això no pot ser i que, per tant, doncs, el partit a Montjuïc doncs, serà també molt especial. A partir d'aquí, qui és, no?, Gasperini, més enllà del tècnic de l'Atalanta? Doncs bé...
Apunta, Alejandro.
És l'entrenador, té 67 anys, és l'entrenador tècnic de l'Atalanta des de fa 9 temporades. Abans que arribés Gasperini, l'Atalanta hem d'entendre i ens hem d'imaginar com que era un equip que lluitava cada temporada per la permanència, es movia entre segona i primera divisió. Arriba Gasperini i aquella temporada són quarts de la Lliga i per primera vegada vol dir que els classifica per Europa, per l'Europa League. Això ja va ser històric, sobretot perquè aquella temporada va haver-hi moments que no, fins i tot que estaven bastant enfonsats en la classificació, canvia al desembre i fa aquesta supertemporada. I de les 6 temporades següents sempre ha estat a dalt de tot de la Lliga, l'Atalanta, sempre entre els 5 primers, pràcticament, ha guanyat l'Europa League, que és l'actual campió, i ha disputat 4 anys la Champions. D'on surt Gasperini? Com a jugador es va formar a les categories molt inferiors, 9-10 anys a la Juve, però després no ha fet una gran carrera, ha estat jugant en equips italians de categories inferiors, i com a entrenador ha anat escalant a poc a poc. Amb 37 anys comença agafant el planter de la Juve i a partir d'aquí, sempre a Itàlia, no s'ha mogut mai d'Itàlia, va anar passant per diferents clubs italians, de tercera, de segona divisió, i a la Sèrie ha entrenat al Gènova, al Palerm, i va ser una temporada, i fins i tot va tingut alguns partits amb l'Inter de Milà.
Això explica què és el futbol. Aquest tio va durar 5 partits a l'Inter. I a l'Inter de 2011, que era, vaja, un any després de guanyar el triplet i de ser campió d'Europa, jo diria que després de Mourinho ve Benítez, si no m'equivoco, pot ser. Crec que fot un desastre també. I l'estiu següent fitxa en Gasperini, que ja en aquell moment tenia fama de ser un visionari, un entrenador amb molta valentia, i 5 partits.
Sí,
i en canvi, Atalanta, doncs, a Bèrgamo ha fet el que ha fet.
De fet, en tot aquest temps, abans d'arribar a l'Atalanta, el màxim que havia aconseguit és una tercera posició a la Lliga amb el Gènova, que va ser el 2006, però una de les coses que més destaquen per entendre l'èxit de Gasperini a l'Atalanta, a l'inici sobretot, és aquesta valentia amb els joves, que ell va apostar molt també per al planter de l'Atalanta, i a partir d'aquí, doncs, el que hem anat veient aquestes temporades.
Gerard, avui pensava que si el partit de demà el Barça el necessités guanyar sí o sí,
seria
avui
més
jo estaria collonidito, perquè és el tipus d'equip. Sí. Crec que serà un partidàs,
sí.
Els dos volen jugar, però a la vegada crec que és el tipus d'equip que no acaba d'anar bé a l'estil del Barça.
Sí, si no m'equivoco, l'Atalanta es juga entrant aquest nou jugador, perdó, els 8 primers, els 8 primers, perdó, per tant, si juguen més. És un equip que et pressiona bé, jo crec que et sap buscar els espais de la millor manera, on el Barça en aquests moments, on el Barça també està còmode en aquesta pressió més estirada, tan vertical, ells també ho estan de còmodes i tenen jugadors amb molta qualitat per aprofitar-ho. A mi m'agrada molt De Ron al mig del camp, fa bé, De Ketteler, si cada vegada que trepitjar-hi és un jugador que interpreta molt bé quan atacar i quan no. Lockman no hi serà, és una bona notícia pel Barça. Hi ha Retegui, Mateu Retegui, que és l'ex del Genoa, que fa gols com xurros.
Que, per cert, avui el Ferran Martínez publica a Mundo Deportivo una història interessant. Vaja, no sé si és interessantíssima, sí, sí, però sí. A mi m'ha deixat flipat perquè aquest nano es va criar a Terrassa.
Sí, sí, sí.
Entre els 2 i els 6 anys, el seu pare era una estrella de l'hoquei herba. Vaja, que llegiu la peça del Ferran Martínez perquè jo no en tenia ni punyetera idea i té una història molt curiosa, Retegui.
A part d'això, dels 3-4 noms que he mencionat, llavors les estructures tàctiques de Gasperini són una mica camaleòniques, que ho sap fer-ho, i això sí que és una virtut d'ell, que a dins d'un partit ho modifica bé. Ho modifica bé. Hi ha jugadors, també has de tenir jugadors que ho interpretin bé, i els té, té Zapacosta, que pot ser un carril més llarg o més curt, i hi ha jugadors que això ho interpreten bé, i els tècnics, i això ho han de transmetre, i aquest equip pot modelar a dins d'un partit, i això no masses equips els he vist fer això. Per tant, per mi Gasperini sí que és un entrenador que sí, com deia la Laia, li ha fet una